FMW Ripollet.
Nova veu al podcast de la FMW Ripollet, la FMWR, aquest cop la veu de la periodista ripolletenca Vanessa Raja i presentadora del programa Via 15 de la xarxa televisió. Un programa de tarda que tracta l'actualitat social de la regió metropolitana en col·laboració de 15 televisions locals dels voltants de la capital catalana, entre elles BTV. El programa que presenta la Vanessa ha estat premiat per l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya, ha estat guardonada amb el Premi Bones Pràctiques Periodístiques i que reconeix el tractament acurat de la informació en qüestions de gènere, entre d'altres. Ripolletenca, periodista i aquí amb nosaltres davant dels micròfons de la FMWR. Vanessa, què tal? Com estàs?
Hola Jordi, molt bé.
Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a tu per convidar-me.
No, dona, la gent que teniu alguna cosa a dir sempre teniu un micròfon aquí a la FMWR. Premi a les bones pràctiques per tot l'equip del programa del Via 15, un programa que feu a les tardes a la xarxa televisió. I feu periodisme, tot i que avui en dia el periodisme, permetem que ho digui, no està travessant un dels seus millors moments. No ho dic per la feina que es fa, sinó per la reputació que està adquirint últimament.
Doncs mira, tens tota la raó, eh? No travessa els millors moments. Com a mínim la professió està molt pervertida, en molts sentits, i ara en parlarem si vols, però pel que fa al premi aquest, haig de reconèixer que som un programa, el Via 15, que som molt curosos i molt curoses, hauria de dir, perquè de fet és un programa majoritàriament fet per dones.
L'equip principalment
Bàsicament som dones. I aquest premi ens va agradar molt rebre'l, perquè a més va ser, no ens vam presentar ni res, vull dir, ens va caure una mica així com de regal. I clar, va ser tota una sorpresa de dir, home, doncs està bé que es premiï programes on es vetlla molt per... on es vetlla molt per principis com la igualtat, com el respecte entre gèneres, el reconeixement a la dona, no només perquè som dones, la majoria de la gent que el fem, sinó perquè sí que és cert que tenim una mirada molt transversal i molt respectuosa amb tot el que es mou al voltant del gènere. Sempre donem certa prioritat als temes vinculats a dones, són temes moltes vegades molt invisibilitzats. Llavors, ens agrada una mica la pell aquesta femenina, la traiem de forma transversal a molts dels temes del programa. Per tant, benvingut sigui aquest premi i l'hem anat a recollir absolutament satisfetes. El tema que deies de que el periodisme passa per uns moments delicats, doncs tens tota la raó. Vull dir, és que tens tota la raó. Els que hem treballat i que treballem com a periodistes des ja fa uns quants anys, hem anat veient una, no diré una evolució, diré una involució de la feina periodística, de la feina no periodística en detriment de la feina periodística. La irrupció d'internet, que ha estat una eina meravellosa, que ens ajuda moltíssim als periodistes a fer la nostra feina,
més
i de les xarxes socials,
xarxes.
Primer internet i després les xarxes, que són eines que són estupendíssimes per treballar perquè et facilita molt la feina. De fet, a vegades ens preguntem a la redacció què fèiem quan no teníem internet, com treballàvem. I ara mateix no et sabria respondre. Bueno, sí, et diria, home, doncs teníem les agències per fax o teníem els teletips, però, o sigui, saps jo què dius? Com vivíem sense correus electrònics, per exemple, no?
Doncs s'agafava la llibreta i el bolígraf i
s'aixecaven telèfons.
I anaves al lloc.
S'aixecaven telèfons i anaves a puestos. Així es funcionava.
Sí, sí.
Però dit això, dius, ostres, tot acaba com donant-se la volta i es perverteix. I és quan arriba aquesta desinformació. O sigui, estem més connectats que mai, però estem més desinformats que mai, també, perquè s'ha acabat pervertint tot el que és la funció periodística. Sortosament, encara hi ha molts mitjans molt bons que vetllen per un producte de qualitat, un producte contrastat i un producte informatiu, pur i dur, com s'ha fet tota la vida. Però, òbviament, el fet que ara qualsevol persona es pensa que pot fer de periodista i pot penjar el que vulgui, que li roti, si em permets l'expressió, a xarxes socials, sense cap tipus de filtre ni contrast, i si no n'è vero, ben trovato, o sigui, no, això no pot funcionar així. Per tant, això el que ha de fer és donar valor a la gent que intentem fer les coses ben fetes, com s'han fet sempre, aprofitant aquestes noves tecnologies, però fent les coses ben fetes, contrastant, mirant, o sigui, ser honrats, no... Bueno, el que s'ha dit sempre amb el periodisme, vull dir, és vetllar per la veritat, que les coses siguin com són, explicar-les com toca, contrastar-les, i a partir d'aquí explicar-les al món i generar opinió pública. Estic parlant-te de la quintessència del periodisme, eh? Però clar, les xarxes és un campi qui pugui, sobretot, per exemple, estic pensant en Twitter, que potser és el xup-xup que,
ja,
que es
mou estem
més.
Com a plataforma o com a plana principal és Twitter.
Potser
per la quantitat de gent a la que li pot arribar el missatge d'aquest...
Sí, és com una gran àgora, Twitter. És una gran àgora i tothom pot dir la seva, que està molt bé, escolta'm, això, cap problema, llibertat d'expressió. Però sempre amb rigor. I el que passa és que ni sempre hi ha rigorositat i, per desgràcia, hi ha molts interessos polítics perquè generin determinades corrents de pensament o generin determinades notícies o... Clar, tot això va fent mal, per això defensem els mitjans que fan la feina ben feta.
Tu treballes per un mitjà de comunicació que depèn d'un estament polític públic, que és la Diputació de Barcelona. El fet de que la Diputació ara, en aquests moments, o anys enrere o en el futur, mani qui mani, potser la gent pensa que això us marca la línia editorial del mitjà o no?
La veritat és que jo mai m'he sentit ni desautoritzada ni m'han marcat un criteri de dir això ho pots dir, això no ho pots dir. Bé, només m'ha passat un cop, mira, un cop que m'han vetat una notícia, que òbviament la vam acabar dient perquè queia pel seu propi pes, però sí que em va passar un cop, quan va sortir la famosa carta de Jordi Pujol reconeixent la deixa de l'avi i tal, llavors va saltar que era un divendres de juliol, és que ho recordo perfectament.
Sí, era juliol.
Era un divendres de juliol, no sé si el 17 de juliol, plan, que ja estàvem acabant temporada, ja esgotant, i surt aquesta bomba que la va treure a l'Avantguàrdia, ho veiem, i amb el coeditor vam dir, ostres, això ho hem de... Què fem amb això? O sigui, ens cremava les mans, estàvem a una hora i pico de l'informatiu del vespre, en aquest cas. I vam anar al cap d'informatius aquell moment... I ens va dir, no feu cas d'això, això, rum, no feu cas, això no ho direm. Clar, ens vam quedar una mica com, ostres, ho està dient la Vanguardia, perdó, que la Vanguardia sabeu que si diu que les vaques volen, bueno. Després vam saber que aquella persona tenia certs vincles amb el món convergent, etc. I vam entendre el perquè aquell no inicial d'això no ho dieu. Ho vam acabar dient, evidentment, perquè és que ja sabem tots que ha estat una de les notícies dels últims 10 anys, però és l'única vegada que he sentit que algun superior m'ha vetat una informació de tarannà polític. Però pel fet que depenguem d'un estament públic, com és la Diputació de Barcelona, clar, a fi de comptes, ens donen força llibertat. Vull dir, no ens marquen de dir, ara, si manen els socialistes, doncs heu de fer... No, perquè hi ha una qüestió que és una qüestió de codi ètic. Vull dir... No podem plegar-nos a la persona que sigui allà dalt perquè és que els governs van canviant. Que pot haver-hi, home, doncs prioritzem, per exemple, quan hi ha coses de la Diputació, però és que això passa a tot arreu, igual que els mitjans on és la Generalitat qui marca, doncs prioritzaràs allò que fa la Generalitat. Doncs en el nostre cas, si la Diputació de Barcelona celebra un ple cada mes i aproven alguna cosa que valgui la pena destacar, ho destacarem. O si aproven un pla, no sé, per fer més carrils bici a la regió metropolitana, ho direm. Però això no vol dir que ens marquin políticament. Vull dir, per sort, ja et dic, excepte aquest cas que t'he comentat, no ens hem trobat mai amb ningú que ens digui, escolta, això has de tirar per aquí, això has de tirar per allà.
No m'ho diguis, digue-m'ho o enfatitzen això i no tant en l'altre.
No et pensis. A veure, també és bàsicament després el que... On més es nota potser són en els caps directius. La tria de la direcció de la casa doncs sí que va una mica a tenor de qui mana la Diputació, però és que això passa a tots els mitjans públics, igual que passa a Ràdio Televisió Espanyola, igual que passa a Catalunya Ràdio o TV3. Però diguéssim, els que estem a la base, els que treballem a la primera planta de la xarxa, vull dir, som periodistes, som professionals i sabem quins han de ser els criteris. a l'hora de decidir amb què s'obre i què no s'obre. I mira que jo ara no em dedico a fer informació pura i dura, perquè el Via 15, si una cosa té, és que no fa informació pura i dura. No fem política, per exemple. Al contrari, parlem de coses que interessen a la gent
social,
des d'una altra manera, des d'una vessant més social, fins i tot temes marcianos. D'acord? Temes ara avui que estem parlant de tatuatges, doncs vam fer mitja hora parlant de tatuatges, de la cultura del tatuatge, imagina't, eh? Però portat a territori. O de, no sé, que vam fer ara no fa gaire, estic pensant, supervivència. Doncs parlar de supervivència des de tots els seus paràmetres. Però sí que he estat molts anys fent informació pura i dura i triant temes i decidint en què obrim i en què no obrim. Per tant, això que m'estàs preguntant ho he viscut en primera persona i amb els meus equips. Per tant, viatge... se'ns respecta bastant, la veritat, a la xarxa.
És que hi ha aquell mantra, aquella expressió que diu que els periodistes saben perfectament qui els paga la nòmina, no? Però vaja, més o menys les coses anaven per aquí. Informació local. Amb la irrupció de les xarxes, de la generalització dels mitjans, tothom toca de tot, i hi ha plataformes per tot, i pots anar aquí, allà, a internet, a la tele, Netflix, i amb tota aquesta globalització, potser la sortida dels mitjans petits és això, la informació de casa, la de cau d'orella, la informació de proximitat.
La informació de proximitat és fonamental.
Perquè, clar, un mitjà com el nostre, o com va ser en el seu moment Ràdio Ripollet, o com ho va ser la revista de Ripollet, clar, pretendre lluitar contra La Vanguardia o Televisió Espanyola és absurd.
És que no tenen que lluitar. No és tenen que lluitar.
Cada un està a un lloc diferent.
Jo crec que cada un té el seu forat. Té el seu...
Nínxol, diuen ara.
El seu nínxol, sí. No crec que hagin de competir. No, perquè no té sentit. O sigui, és impossible. Una revista de Ripollet, que per cert lamento moltíssim el seu tancament, no pot lluitar contra La Vanguardia perquè no estan jugant a la mateixa lliga. I no només això, no tenen els mateixos mitjans, és que no tenen el mateix objectiu. O sigui, no tenen el mateix objectiu. La premsa local o els mitjans locals s'encarreguen de la informació de proximitat, i durant molt de temps he estat fent informació de proximitat, quan estava a Ràdio Ripollet, quan estava a la revista de Ripollet,
sí,
quan estava a Ràdio Sant Cugat.
Vas estar a la revista de Ripollet perquè en vas ser directora.
Sí, la vaig dirigir durant 2 anys, és que no té res a veure. Però és fonamental, perquè dius, és que aquelles coses que t'expliquen els mitjans locals no sortiran a d'altres mitjans.
Ni en un breu, a La Vanguardia.
No, a no ser que sigui una cosa molt grossa.
Evidentment.
Que sigui una cosa molt grossa, però si no és una cosa molt grossa, no sortirà. Llavors, com te n'has d'assabentar? I els mitjans oficials, per dir-ho així, els municipals, que estan molt bé, vull dir, és la seva feina, informar del que s'aprova en un ple de informació que és d'interès públic, perquè és la informació que ens toca més a la vora, la que surts al carrer, la dels impostos que pagues. Vull dir, necessitem aquests mitjans. I t'ho estic dient jo, que treballo a la xarxa, que la proximitat és el seu leitmotiv. Nosaltres ens alimentem de ràdios i televisions locals i nosaltres els alimentem amb ells. És un quid pro quo, és una simbiosi. Quan es pregunten, la xarxa, què és la xarxa? Bueno, a veure, la xarxa no deixa de ser com una mena de productora que el que fa és nodrir-se de les ràdios i les televisions locals, cobrir el territori d'una altra manera que, per exemple, ho fa TV3. D'acord? Nosaltres els hi facilitem uns mitjans, uns recursos que no tenen, i ells ens subministren la informació de territori. I acabem fent informació a nivell de Catalunya, però explicada des de cada punt. Tenim com petits corresponsals per territori.
Arreu. El territori, per exemple, un exemple claríssim podria ser que em jugo el que tu vulguis, em jugo un paquet d'un quilo de mongetes del Ganxet.
Vinga.
Que La Vanguardia no va parlar de la Fira de la Mongeta de Llerona, a les Franqueses del Vallès. Però, en canvi, la televisió local d'aquell poble, d'aquell indret, hi era. I segurament que la crònica, a part de la seva televisió, també va passar a la xarxa, perquè la xarxa la utilitzés i la repartís arreu, no? Aleshores, aquesta és la feina de la informació local. I parlant d'allò que comentàvem fa un moment, d'aquell incís que t'he fet, que havies estat directora de la revista de Ripollet, hi havies estat a Ràdio Ripollet també col·laborant en els seus inicis i més endavant també. Ripollet, informativament parlant, com es comporta? Quines sensacions tenies quan eres directora? Era difícil els lectors de Ripollet o no?
Era difícil.
No som de gent difícil.
Vaig enganxar, no em fas pensar, eh? Vaig enganxar èpoques realment fumudes, eh? Tant a la ràdio com a la revista. Jo recordo, home, tot el tema del peri del casc antic, la reforma urbanística del casc antic, la recordo com una època bastant, bastant durilla, eh? I amb un ajuntament molt de cul. Mira, aquí sí que et diria que l'Ajuntament se'ns posava de cul en el seu moment.
Qui governava en aquell temps? Els socialistes?
Sí.
Carles Ferrer o Parralejo?
Jo diria que amb el Peri era Carles Ferrer i després un altre tema molt dur que vaig saber de tocar va ser el tema de l'Ecoparc.
Ah, també la instal·lació de l'Ecoparc a
Montcada. La instal·lació de l'Ecoparc a Montcada, tot i que ens mengem la porqueria nosaltres, que va ser ja amb Juan Parralejo. I sí que, clar, és que a nivell local tot està més a pell, saps?
Ja. Llavors... És que el senyor alcalde te'l trobes pel carrer, potser.
El senyor alcalde te'l trobes pel carrer.
El president de la Generalitat no tant, i el del govern espanyol
no,
menys
però,
encara.
I el que diguis, segons com ho diguis a la revista del poble, sobre el senyor alcalde o qui sigui X, tot això després es pot comentar. I el xup-xup és una mica més proper. Però sí que recordo aquests dos temes com bastant, bastant forts. I bastant intensos a nivell polític, déu-n'hi-do. El tema del casc antic, recordo reunions amb els veïns molt dures, perquè, clar, bueno, contextualitzem una mica el tema, el casc antic es va voler protegir en el seu moment amb una normativa específica, normativa de construcció, que no es permetia fer cases molt altes, les façanes havien de ser totes regulars, una mica el que seria el carrer a fores, per dir-ho així, perquè es començava a veure, veníem del Pla Pinatons, veníem del Parc Pinatons, de tota aquella urbanització de tota la zona, el que quedava del poble, que també ho vaig menjar, per cert, això treballant a Ràdio Ripollet, i veníem, hi havia molta sensibilitat de dir, protegim, sisplau, el poc que ens queda del poble, que és pues, tota la zona del casc antic, i aquella època va ser realment contundent, i l'Ecoparc, ja no te cuento, o sigui, va ser també una època molt dura.
Ara tenim 40.000, gairebé 40.000, amb una vall, habitants aquí a Ripollet, 40.000, i clar, hi ha molta diversitat cultural i de nacionalitat, molta gent que ve de fora, gent que és d'aquí de tota la vida, clar, per un mitjà, aquí s'ha de dirigir a tothom, sí, però com i de quina manera? Hi ha tantes sensacions diferents i maneres de veure les coses diferents en un mitjà local que dius, estem a tocar, vull dir els meus lectors me'ls creu pel carrer, me'ls trobo al forn de pa, clar, 40.000 persones a les que pots arribar però amb sensibilitats tan diferents.
Però és que això et passarà a tots els nivells, Jordi?
Sí.
Vull dir, sí, el que ha de fer un mitjà local és agafar allò que passa i explicar-ho
i que la gent tregui la conclusió.
I a partir d'aquí, que la gent tregui les seves conclusions o que generi l'opinió pública que pertoqui.
Tu ets periodista, però també ets mare, i com a mare t'has involucrat en el món associatiu de les AMPAs de...
AFA.
AFA.
És que clar, aquí cada escola té el seu nomenclàtor.
De l'escola Pinatons. Les teves dues filles han passat per l'escola Pinatons, una encara hi és, si no vaig equivocat, i et vas involucrar molt directament, vas arribar a presidir l'Associació de Pares i Mares de l'escola. Déu-n'hi-do també la feina.
Sí, perquè a més veig que m'he menjat molts marrons a la meva vida, perquè a més és veritat, ara em fas pensar, em va enganxar tota la pandèmia com a presidenta de l'AFA. M'hi vaig començar a involucrar quan es va començar a moure tota la qüestió dels instituts d'escola que vam demanar en paral·lel l'escola Pinatons i l'escola Martinet. Són dues escoles, això ho sap tothom, amb una metodologia pedagògica, diguéssim, diferent a la tradicional. Deixa'm que faci servir aquestes paraules així, tradicional, no tradicional, però bé, diguéssim que tenen una pedagogia una mica diferent a les aules, i hi havia una sobresaturació a la secundària al nostre poble. Llavors, durant un temps, vam haver-hi un grup de pares i mares que ens estaven preocupant de dir, ostres, una cosa, a veure, els nostres nens, entre que estan acostumats a estudiar d'una altra manera, i allà on vagin, estan les aules a petar, perquè estan a petar, vull dir, teníem tres instituts de secundària a Ripollet i les situacions en alguns casos eren dramàtiques, ens preocupava. Llavors vam començar a fer un rum-rum i a moure'ns per dir, home, doncs potser seria un bon moment de moure'ns i demanar de que l'escola es converteixi en una institut-escola. Martinet també li passava el mateix, vam unir forces, l'AFA i l'AFI, és que allà és AFI, nosaltres som AFA. I vam començar a pressionar i a demanar i una mica a fer soroll i vam fer una mica de moviment a nivell ciutadà. Fins que vam aconseguir l'institut escola, tant un com l'altre. A més, va ser en paral·lel, molt contents, i ja fa, doncs, mira, 5 anys que és institut escola. I a partir d'aquí, doncs, t'acabes entrant dins del moviment associatiu de l'escola i dels pares i les famílies, i, en certa manera, doncs, uns pocs vam liderar tot aquell moviment, doncs, anant a reunions polítiques, a reunions consell escolar, m'entens? Vull dir, movent una mica a nivell també de paperassa, d'administració, de sol·licituds, i una cosa va acabar portant l'altra, no? Hi havia eleccions a l'escola, ostres, va, presenta-t'hi, no sé què, tu que has portat tot el tema a l'institut escola, per què no munteu un grupet d'aquests que heu estat movent-ho? I me vaig presentar i vaig guanyar jo i tota la candidatura que ens vam presentar, i això era el 2019, vam començar el 2019, al setembre, amb el curs, i el març del 20 ens petava la pandèmia. La qual cosa, dius, ostres, va ser una època també complexa, perquè va ser una gestió... Clar, pensa, un moment, un esment, l'AFA de l'Escola Pinatons no és una AFA qualsevol, és una AFA que gestiona moltes coses, entre altres coses el menjador, per exemple, les extraescolars de lleure, vull dir, té una plantilla, té una gent a la qual ha de pagar nòmines.
Gairebé una empresa.
Sí, gairebé, no? És com una empresa, tot i que és una AFA, on, diguéssim, els que dirigíem no cobrem res, ni hem cobrat res, ni mai es cobra res, però sí que hi ha una sèrie. Jo he arribat a firmar nòmines, imagina't, jo una mare. Però, clar, formava part de la responsabilitat de la presidenta en aquest cas, però que és una AFA una mica especial.
Des d'aquest lloc de treball conjunt amb la resta de pares que formaven part d'aquesta agrupació de pares i mares a l'escola, què és més difícil, els nanos, els professors, els pares...
Els pares.
Sempre, no?
Sempre són els pares. Sempre són els pares. Reconec que amb l'escola hi ha molta complicitat amb la direcció de l'escola, tant amb el Carles, que era el director d'abans, com la direcció actual. Sempre hi ha hagut molt bon rotllo. Ens hem tractat molt bé i ens hem cuidat molt, però sí que és cert que bregar amb les famílies a vegades és complicat. Els nanos no, els nanos són uns sols. Però les famílies a vegades són complicades,
De quan tu anaves a l'escola...
No té res a veure.
Ara és el que vaig... Bé, clar, com a bona periodista que ets, ja amb la pregunta me l'enganxes a la segona paraula. Evidentment. De quan tu anaves a l'escola ara hi ha molta diferència.
Molta.
S'hauria de tornar una mica a utilitzar allò suposadament... efectiu o bo que hi havia abans i barrejar-ho amb les noves idees d'ara? O com
jo crec que sí. I t'ho diu una mare que ha portat a les seves filles en una escola, com et deia, amb una filosofia i una pedagogia diferent a la que jo vaig tenir o la que tu vas tenir. Jo crec que algunes coses s'haurien de recuperar o potenciar. Jo he trobat a faltar, per exemple, i ho veig ara amb la meva filla gran, que ha sortit ja de l'escola i de l'institut i està en un altre nivell, i ho veig també una mica amb la meva filla petita, que estan molt bé aquestes pedagogies més alternatives i tal, però faltarien alguns petits puntals de l'antiga escola, per dir-ho així, ostres, una miqueta de deures, no passa res. Per tenir algun llibre de text, ara ho penso, dic, no passa res. Petits puntals que els ajudin a arribar a la secundària, després al batxillerat o el que vulguin fer, amb menys llacunes a nivell de coneixements. També et diré, les generacions actuals tenen moltes llacunes de coneixement, no només els que van a Pinatons i Martinet, vull dir, els que van a l'Anselm Clavé o els que van al Ginesta, també els hi passa, és una qüestió generacional. Ara aprenen d'una altra manera, tenen moltíssims més estímuls i aprenen d'una altra manera o no tenen ganes d'aprendre perquè tenen tots aquests estímuls paral·lels, telèfons, PlayStations i potser també uns pares que potser no podem estar al 100% com estaven els nostres pares en el seu moment. Però sí que potser, ja et dic, petites cosetes a dir, home, no passa res per fer una miqueta de deures a casa, no passa res per tenir lectures obligatòries, no passa res
I
per...
Ho dius amb un to així fluixet, eh?
Sí, perquè... Sí, no, perquè ara em diran, ara aquesta, on va, tu? No, però és que és veritat. Però és que te n'adones després, eh? I em consta que a l'escola també hi ha coses que s'han adonat i que ha acabat reforçant, perquè està molt bé, segons quins aprenentatges, però s'han de complir uns currículums i han de tenir una base. I ara alguns em maleiran, però no passa res per memoritzar les taules de multiplicar, tot i que la metodologia no aposti per memoritzar. Jo no et dic de memoritzar los Reyes Godos, que és una absurditat que ens vam haver d'aprendre tu i jo.
No, jo no me la vaig aprendre.
Jo tampoc, però jo sé que hi ha gent, o la llista de les preposicions, cal aprendre-se-la? No, home, però les matemàtiques potser sí, no? Saps allò que dius?
Hem de saber comptar,
que 7 per 7 són 49, perquè el 2 per 2 és molt fàcil. Saps? No passa res.
A l'hora d'anar a contractar una hipoteca has de saber per on te la claven, si per aquí o per allà.
I després veus que si no saps multiplicar o no saps o necessites un telèfon mòbil per saber quan són 7%...
O aplicar un tant per cent.
Un tant per cent, o calcular uns metres quadrats, això que tu dius, vas a una hipoteca i t'has de comprar un pis, doncs has de saber quants metres té aquella... M'entens?
Sí, tot això.
Que després ho acaben aprenent, que sí, que Google ho sap tot... Però sí que els hi falta... Jo crec que a aquestes generacions els hi falta una base de cultura general. No sé com dir-t'ho.
Deixem el tema de l'escola enrere, perquè has dit una paraula ara, Google, i en el tema del periodisme i de la radiodifusió i aquestes coses, a mi em va passar, i perdona que personalitzi, em va passar un cas fa 20 anys, quan encara fumava. Vaig anar un dia a una màquina, vaig posar les monedes i em va sortir el paquet de tabac que jo volia comprar, però quan ja vaig treure el paquet la màquina em va dir su tabaco, gracias, i dic, ui, que una màquina parli per l'ofici no crec que sigui massa bo. I ara tenim la IA, la intel·ligència artificial. Us fotrà lloc de feina? Ens fotrà lloc a locutors, periodistes o què?
Sí.
Perquè, perdona, sí, Jordi. Jo ara redacto una notícia, la passo per el tractador de veus de la intel·ligència artificial i em locuta la notícia, el text em locuta perfectament.
Eliminarà molts llocs de feina. Molts llocs de feina.
Recordo, i perdona, és que com que també conec de prop el tema que et talli, és el mateix cas de la informàtica a la ràdio. Quants disjòqueis, quants locutors, gent que posava les radiofórmules i el periodisme també, amb l'arribada dels ordinadors van perdre la feina.
Va passar.
I això que deien que havia de venir per ajudar-nos
no,
a tots.
Jo crec que és una revolució. Així com internet ha estat una revolució, la intel·ligència artificial serà una altra revolució. I és cert, hi ha moltes feines que desapareixeran. És que és així. Això no és un experiment... que ha vingut aquí, vinga, farem servir per... No, això es carregarà... No sé, llegia no fa gaire un article que parlava de milions de llocs de treball. Perquè és cert. I a la nostra feina està inclosa, eh?
Però on anirà a treballar tota aquesta gent? I vosaltres també?
O et recicles...
Ja, però és que...
T'has de reciclar...
Relatiu,
o... No, i tant, i tant.
Recicla-t'hi.
Jo estic pensant en un sector que més tu has treballat, el doblatge.
Sí.
Per exemple... jo no sé si ChatGPT sí que et pot redactar una notícia, però jo no crec que ningú s'atreveixi encara a publicar una notícia redactada per ChatGPT, ¿vale? Encara ha d'haver-hi una mica la mà humana i el coneixement humà periodístic. Però una feina com doblatge, per exemple, o moltes feines...
Locució publicitària.
Locució publicitària. Moltes feines que són...
posar veus a documentals.
Sí, parlem del nostre sector, i ja no et dic feines administratives, feines que són més mecàniques, feines de càlcul, feines d'empresa, tipus a nivell d'això, doncs administratiu, comptabilitat, clar, coses que la informàtica ja va facilitar en el seu moment... Ara encara s'agilitza molt més a disseny gràfic, tot el que és artístic, tot això patirà. Llavors, jo crec que la fórmula està, en la mesura del possible, agafar la intel·ligència artificial i convertir-la en una eina aliada, i esperem que la Unió Europea, que ja ha fet alguna cosa, hi posi una bona normativa que l'acoti. Ha fet alguna cosa, però molt laxa, de fet, va entrar en vigor no fa gaire, que ho acoti bé. El que passa que el problema està en altres països que no tenen tant d'interès en acotar-ho, però que hi hagi un bon control de l'ús que es fa d'aquesta intel·ligència artificial. Però sí, que passarà factura a nivell de llocs de feina, segur, s'hauran de transformar molts llocs de feina.
Tot està en l'estalvi, però un sector, el dels treballadors i treballadores, pensen en la intel·ligència artificial amb la feina que els pot estalviar, i l'empresariat pensa en els llocs de treball i sous i nòmines que li pot estalviar la intel·ligència, i aquí està el problema.
I aquí està el problema. Llavors aquí és trobar l'equilibri també fins i tot per l'ètica.
De qui? Dels treballadors o dels empresaris?
Per l'ús ètic, tu ara imagina't que surt el senyor, un suposat senyor Vladimir Putin, i diu una cosa que no agrada...
No, suposat no existeix, aquest senyor.
Sí, bueno, doncs imagina't, d'acord? Un senyor creat, Vladimir Putin, creat per intel·ligència artificial, amb la seva veu, que això ja es pot fer, dient, apreto el botón rojo, d'acord?
I
a l'altra banda de l'Atlàntic, amb l'altre senyor, que prendrà possessió d'aquí poc, imagina't.
O sigui,
això és una qüestió ètica. El mal ús de la intel·ligència artificial ens pot portar molts maldecaps. Per això, el que deia, s'ha de vetllar i fer un ús raonable, responsable, pràctic, i que realment ens aporti, com aporta molt a la medicina, a la ciència, però al tanto amb l'ús pervers d'aquesta intel·ligència
artificial. Els periodistes ja esteu lluitant contra aquestes mentides que genera la informàtica.
Totes les fake news.
Quan arriba a una redacció alguna cosa bastant sospitosa, déu-n'hi-do, perquè a més has de tirar mà dels tècnics perquè t'assegurin si aquelles imatges i aquell àudio que estan sentint,
mira, això
són
ens va passar,
reals o no.
Ens va passar amb la Dana de València, a la famosa imatge aquella d'un carrer amb tot de cotxes apilotonats, sí, una sobre l'altra. No recordo quin municipi era, si era Paiporta, crec. Que jo recordo estar a la redacció amb els companys i dir, aquesta foto és falsa, això no és veritat.
Un muntatge.
Va resultar que era veritat, després. Però la primera impressió ens grinyolava de dir, però és que això sembla una pel·lícula apocalíptica.
Ja.
Vull dir, això ho ha fet algú, en plan, vinga, va. I després va ser veritat, per desgràcia, era una imatge real. Però vam tenir, per sort encara tenim aquest filtre de dir, perdó, això no
heu,
sé,
heu de, curar, heu de curar més i heu de sospitar
de
més de les coses.
Sí.
Estem gravant aquest podcast i fa ni 24 hores, potser sí, 24 hores, que es va commemorar la mort d'un periodista, un gran periodista de casa nostra, 10 anys de la mort de Joan Barril, i diran, i per què parlen de Barril? Perquè és periodista com la Vanessa? No, és que la Vanessa va treballar.
Mm.
La Vanessa Raja va treballar amb en Joan Barril a Com Ràdio a La República.
Mm.
I crec que va ser una època d'aquelles professionals per tu realment excepcional.
Va ser una època molt enriquidora. Vaig estar 2 anys amb ell, els 2 últims anys de l'època de La República, i va ser una època molt enriquidora, perquè una que venia de la ràdio tradicional, estandarditzada de sempre, entrar en aquell món, en aquella illa, perquè era una illa realment el programa del Joan Barril. La mateixa redacció era una illa, és que estàvem sols en un espai de la Com que només estàvem nosaltres, era la nostra república independent, per dir-ho així. I va ser molt enriquidor perquè era, de cop i volta, entrar en un món de dir, ostres, aquesta ràdio és diferent.
Aquesta manera de fer
aquesta
ràdio.
Manera de fer ràdio és diferent, això sona diferent. Uau, aprens molt quan hi ha canvis tan radicals, no? I el Joan realment era una persona molt amable, molt afable, era un savi, sabia de tot. Geografia era un crac, o sigui, no el guanyaves en geografia. Òbviament, tot el que és literatura, coneixements del món, era un home que havia viscut de forma molt intensa, a més tenia, sempre tenia una resposta, era un despistat, això sí, era despistat.
Els grans savis diuen que són grans despistats.
Era la cosa més despistada del món mundial, llavors tenia el Pere Mas, que era la seva mà dreta, llavors una mica el Pere...
Pere Mas també amic teu,
exacte,
personal.
Exacte, sí, sí, també és una altra persona, el Pere, però era una mica qui l'anava col·locant a puesto, no, Joan, això ara no, ara ves, fes això, no sé què, però era un savi, molt... imaginatiu, escrivia, bueno, tenia, òbviament, la seva faceta era escriptor, de fet, ell, a pesar que després tot això portava al món de la ràdio i feia com petites joies cada programa.
Una anècdota molt directa de la Vanessa amb en Joan Barril va omplir una última plana, la contraportada del periòdico, i és que la Vanessa anava a treballar a Barcelona amb un mini Morris de color vermell, sí. I sembla ser que en Joan Barril estava enamoradíssim d'aquell cotxe.
Sí.
I li va dedicar una contraportada del periòdico,
sí, sí.
I la crònica es deia el mini de la Vanessa, em sembla.
Sí,
si no,
perquè, sí, algo així, el tinc guardat, aquell article, en paper, clar, no el tinc d'una altra manera, i per ell, jo aparcava, clar, jo treballava de nits en aquella època, llavors jo aparcava a la porta de la Com i sempre aparcava al mateix lloc.
A la maternitat, allà al costat de Can Barça.
A la maternitat, al costat del camp del Barça. Llavors, per ell, arribar a la Com i veure el cotxe allà era com un símbol de comença el dia. Vol dir que la Vanessa ja està
allà,
i treballava de nit, li preparava l'informatiu del matí, de primera hora. Era com el toc de que ja començava el dia, no? I a més, com que li agradava molt aquell cotxe, perquè realment era un cotxe molt bonic, un mini vermell molt bonic, va començar un article parlant de com començava ell el dia, era l'alegria veure, el primer que veia quan arribava era el meu cotxe allà aparcat. I sí, realment, però era una gran persona, amb un amor molt sobtada, la veritat ens va sorprendre a tots molt, ja no teníem vincle, perquè ja cadascú estava, les nostres carreres anaven per altres puestos, però va ser una època molt enriquidora. Vaig aprendre molt amb el Joan.
Vanessa, gràcies per acompanyar-nos, no tenim més temps, ho hem de deixar córrer, hem de deixar-ho estar aquí, i esperem que la intel·ligència artificial no acabi amb la professió.
Esperem que no, convertint-la en una eina, no en un enemic.
FMW Ripollet